Tot costa.
A la vigília d'unes semifinals de Champions, Simeone ha fet una llista dels equips que volen Julián Álvarez, i ja inclòs el Barça. Ni la notícia ens sorprèn, ni crec que el Barça pugui fitxar-lo, però sí que crida l'atenció que l'entrenador no defugi parlar del futur del seu millor futbolista. Tan clar no ho deu tenir.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dimarts 28 d'abril de 2026. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens explica?
Doncs mira, que avui el PSG Bayern de Múnich obre l'eliminatòria de semifinals de la Champions masculina de futbol amb un partit d'anada a les 9 del vespre. Demà l'altra semifinal, l'Atlètic de Madrid i l'Arsenal juguen l'anada de la seva eliminatòria. Diego Simeone, el tècnic matalassent, ha parlat avui, diu que no tenen pressió, i també ha parlat de l'interès de clubs com el Barça, el PSG o l'Arsenal per Julián Álvarez. Diu que ho entén perquè és un gran jugador.
I nosaltres, evidentment, en parlarem, tant aquest PSG-Bayern d'avui com l'Atlètic de Madrid-Arsenal de demà. Els podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio amb la transmissió que dirigeix el Sergi i Andreu, ja ho sabeu, app i web de Catalunya Ràdio i també plataforma 3CAT.
I a la Lliga de Primera, l'Espanyol ahir tampoc va poder guanyar el Llevant i ja en van 16 de partits sense guanyar, un empat, i hauria pogut ser pitjor perquè l'Espanyol va quedar amb 10 homes per expulsió de Pol Lozano als últims minuts i el Llevant va tenir fins i tot un travesser a l'última jugada, i perquè Dimitrovic va desviar lleugerament la pilota, perquè si no estaríem parlant del drama definitiu. Ara
i just abans una ocasió claríssima
de
Taillon, que
sí,
va salvar Dimitrovic. Sí, sí. Final agònic per un partit realment preocupant.
Ara mateix l'Espanyol suma 39 punts, 5 per sobre del descens. Diumenge arriben al Madrid. El problema de l'Espanyol ja no és el calendari, sinó guanyar algun partit.
D'aquesta situació preocupant, jo encara no diria que crítica, però sí preocupant de l'Espanyol, evidentment en parlarem amb el Sergi Andreu, i hem quedat amb l'Àngel Morales, l'excapità de l'Espanyol, per saber com, què li diu el cap, el cor i el cos d'aquest moment tan complicat que està vivint l'equip de Manolo González.
I com cada dimarts, Costa, tenim
el teu espai
preferit, Tiempo de revisió del CTA, on expliquen respecte al gol de Bellerín en el Betis-Madrid, que va suposar l'empat del Betis en aquell partit. Diu el CTA que hi ha una subjecció lleu d'Antoni a Mendy i que és, normalment les subseccions lleus són interpretables, no són objectives, per tant, és decisió de l'àrbitre, que l'àrbitre, si interpreta que no es falta, està ben interpretat, i que el VAR va fer bé de no intervenir.
Bé, és a dir, no entra jutjat en la jugada com la no intervenció del VAR, que aquí jo crec que...
Bé, i la jugada, respecte a la jugada, el que diu és que és una decisió de l'àrbitre.
Ja,
per tant, considera que
probablement...
pots triar qualsevol de les dues,
exacte,
opcions.
Exacte, si l'àrbitre l'hagués marcat, tampoc segurament
tampoc
li hauria tirat pel
i tampoc
pel
hauria cap hagut d'intervenir el VAR, exacte. En bàsquet, el Girona ha fet oficial l'ampliació de contracte de Sergi Martínez per dues temporades més, fins al juny del 2028. Sergi Martínez va arribar la temporada 23-24 cedit pel Barça i en l'actualitat és el capità del bàsquet Girona. A la Lliga de Futbol Sala, la Indústria Santa Coloma té aquest vespre a 14:45 partit de la 27a jornada davant el Xota Navarra. En cas de victòria es podria situar en posicions de play-off. En tennis, el Masters 1000 de Madrid, Jannik Sinner, el número 1 del món, s'ha classificat pels quarts de final després d'imposar-se al britànic Cameron Norris en dos sets, 6-2 i 7-5. A quarts de final es trobarà la revelació del tennis espanyol dels últims temps, Rafael Jodar, que també ha superat ronda. Casper Ruud ha eliminat Tsitsipas, que és un altre...
Que ja no és notícia que l'eliminin.
Vols fer la
no
broma que has fet a la
no,
redacció
no,
respecte
no
a Tsitsipas?
No,
pas. Per cert, que Jannik Sinner ha tornat a parlar d'un dels clàssics del torneig de Madrid, que són els horaris sí nocturns. Considera que no és normal i que si acabes el teu partit a la una, com es li va passar, per exemple, a Jodar contra Fonseca, te'n vas a dormir a les 4-5 de la matinada.
És que el negoci és el negoci, però estan forçant el reglament al límit. El partit de Jodar d'ahir, el límit reglamentari són les 11 i va començar A les 11 menys 5, és a dir...
Juga. Sí, però es veu que Madrid té com un permís especial de l'ATP i pot començar fins a 11:45 els partits.
No, doncs mira.
Sí, sí. El quadre femení, Andreyeva, ja està classificada per les semifinals després de superar Leila Fernández. A les 8 juga Sabalenka contra Hayley Baptiste. I ja ho tindríem.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimarts, en què també hem tingut la trista notícia de la mort de Moncho Monsalve, a l'edat de 81 anys, una figura del bàsquet, anava a dir espanyol, però també català, va ser en el seu moment entrenador del Barça, i després de deixar les banquetes va fer carrera com a comentarista, i avui ens ha deixat. I també és el dia en què tenim una pregunta per a la nostra audiència.
Pagaríeu més de 100 milions d'euros per Julián Álvarez, aprofitant que Simeone ha explicat la llista d'equips que al seu parer estan interessats en Julián Álvarez, i un d'ells és el Barça. Us preguntem, tenint en compte les xifres que pot rondar una operació d'aquest estil, si els pagaríeu. Podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram, i com sempre ben pendent la Sonia Olear.
Des d'ara i fins a les 9. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
De seguida, una informació festiva que s'adiu amb el caràcter i el tarannà del programa. El Barça és a punt de celebrar coses, i de seguida en tindreu més informació, com riu Ferran Martínez. Bona tarda.
Hola,
bona tarda. No et sembla que siguem un programa festiu, eh?
Sí, però sempre...
No, pues, no, si no t'ho sembla, ho
pots festes, dir. Festes, doncs somric. Si parlem de festes, somric.
Doncs ja, ara de seguida t'ho expliquen. Lady Gemarrero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Som o no un programa festiu?
I tant, veus? Jo m'ho passo molt bé.
Aquesta era la resposta que...
I més avui, que esteu fent algo aquí a prop i hi ha un olorete a pegament o a cola,
sí.
Que sortirem col·locadets. Sortirem d'aquí col·locadets.
Sí, té raó. Esperem mantenir el sentit comú i el senderi durant les dues hores.
Jo ja t'he dit que a mi em sembla un olor agradable.
Yeah. Ostres, Sònia, a mi em fa mal de cap.
Sí.
Bueno, i a part que sortirem col·locadets, ja veuràs. Si comencem a dir tonteries més de les habituals,
si aconseguim que només sortiu col·locadets i us mantingueu serens durant les dues hores de Tot Costa, ja m'està bé. Impertèrrit, com és habitual en ell, fins i tot quan fa olor de cola. Miguel Rico, bona tarda.
No, jo no faig olor de cola.
No, tu no. Dic, fins i tot quan fa...
Impertèrrit, fins i tot quan fa olor de cola.
D'acord. Quan hi ha olor de cola...
No l'he portat jo, la cola.
No, no.
Ja hi
era. Això és veritat, és rigorosament cert. Tot, eh?
Tot és molt, moltíssim. I tot és impossible.
Bé, doncs avui, per fer-te feliç, començarem amb una informació de celebracions. Però abans hem de recordar que Tot Costa una dècada.
Tot Costa una dècada.
Va ser una rua més curta, no? Toronto van ser 6 hores, aquí vam tindre 30 minuts.
El Sant Hilari, hi ha alguna cosa dintre? És a dir, realment tot allò t'ho fots de cop?
Quin d'ells?
Home, jo crec que el primer és més bèstia.
Aquest està plena.
Tot Costa una dècada.
Mira, clavat de rues, de celebracions, de títols, va la primera informació del Tot Costa d'avui.
Ben pensat.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
He rasat molts teus, ho he dit fort al vent. He creuat els dits per trobar-te. He trucat la Neus, m'ha dit tu què creus. Jo crec que esteu fets l'un per l'altre.
I aquí encaixa tot, perquè el to de la cançó és ben mogut, ben de celebració. El Miqui Núñez és molt culer, i la primera informació, diu el Salva Pou, que un altre cop aquest tema que esteu escoltant és candidata a cançó de l'estiu.
I algú ja se la sap molt bé, la cançó, eh?
Sí, la va estrenar l'altra nit a la gala final d'Eufòria.
No, no, dic allà, estan cantant-la.
Sí, sí.
A molta
ets seguidor d'Eufòria?
A casa, són seguidors.
D'acord. Ara ens hem
aquest algú que deia la Gemma.
Ara ens hem entès. Home, és que avui tenim visitant d'excepció que ens envia petons des de la Peixera. Xavi Campos, bona tarda.
Bona tarda.
Diem que parlem de celebracions perquè és imminent el títol de Lliga del Barça. No tenim data, però sabem que serà així, i el Xavi ha estat indagant aquella cosa que ens fa il·lusió saber. No és el passadís. És quan li donarien el trofeu de campió de Lliga al Barça.
Doncs si el Barça és campió o abans o després de jugar contra el Madrid, li donaran el Camp Nou després del clàssic del diumenge 10 de maig. O sigui, d'aquí uns dies s'ha de donar la circumstància relativament important que el Barça ha de ser campió matemàtic. Si no, no li donaran el títol, evidentment.
Fas molt bé de fer aquesta precisió, perquè un dels integrants de la tertúlia estava disposat a dir: això serà si guanyem la Lliga.
Sí, sí. Sí, sí. O sigui, la idea no era estar treballant.
No era la Gemma ni el Ferran.
Des de la Federació Espanyola ja s'ha comunicat amb el Barça la intenció d'entregar el títol, el trofeu de campió de Lliga, el més aviat possible, un cop el Barça sigui campió. Si el Barça és campió, aquest diumenge a la nit, perquè ha guanyat el dissabte a Pamplona i el Madrid no ha guanyat diumenge a la nit al Camp de l'Espanyol. Doncs hi haurà el trofeu de campió de Lliga el diumenge de la setmana vinent al Camp Nou. Vindrà fins i tot el president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán, a fer l'entrega del trofeu al capità del Barça, i s'entregarà després del partit. Si el Barça no és campió encara aquest diumenge, ho podria ser diumenge vinent si té el resultat que necessita contra el Madrid. Ja veurem si és un empat o si és una victòria. Doncs la intenció de la federació és mantenir aquest protocol, que la Copa de la Lliga, el trofeu de campió de Lliga, sigui a l'estadi el diumenge, i si el Barça és campió després de jugar contra el Madrid, donar-li el trofeu als jugadors del Barça in situ el diumenge a la nit.
Per tant, el 10 de maig el trofeu de la Lliga serà al Camp Nou. Sí. Una altra cosa és que l'acabi lliurant el capità del Barça, no? En funció, evidentment,
sí, perquè,
dels resultats.
Passi el que passi aquest cap de setmana, el Barça tindrà opcions de ser campió contra el Madrid al Camp Nou el 10 de maig. Això
sí,
és
sí,
així,
sí,
no? Matemàticament no he fet els comptes, però
sí,
em sembla que és així.
És així.
Doncs el trofeu serà el diumenge 10 de maig al Camp Nou.
I Louzán no ho sabem. Louzán
serà al Camp Nou segur, o ha assegurat gairebé al 100% la seva presència, si el Barça és campió aquest diumenge. O sigui, si saps segur que ha d'entrar al trofeu, i serà al Camp Nou per seguir el clàssic. I si no ho saps segur, és probable que vingui, però encara no ho ha assegurat.
Ell com a convidat...
Tampoc passaria res que vingués dos partits seguits al Camp Nou, el senyor Louzán.
No, home, però
no?
Ja, també però entenc que deu tenir altra feina com a convidat hipotètic, però si sí, és ja matemàtic...
Que el president de la Federació Espanyola sigui en un clàssic de la Lliga Espanyola, vull dir, tampoc seria una gran novetat.
El que passa és que has de calcular que si el president de la Federació Espanyola és el clàssic, perquè el Barça pot ser campió, però no és matemàtic, potser a Madrid... Home, a què vens? O sigui, ja estàs donant per fet que el Barça serà campió, i crec que aquestes coses a Madrid les calculen.
Yeah.
Per això no volen assegurar la presència. Jo no sé si vindrà o no, però es mouen en aquest escenari i en aquestes... circumstàncies.
Bé, en tot cas, i més enllà de colors, perquè algú estarà pensant: collonut, no ens faran el passadís, però aixecarem la copa davant del Madrid. No és tant la cosa aquesta com, des del meu punt de vista, fer una mirada alemanya de: guanyes el títol avui, doncs te'l dono avui. No te'l dono en diferit quan ens vagi bé a tots, a part que és que el Barça crec que després del clàssic només li queda un partit a casa.
Però va anar a Vitòria jugar contra l'Alavés.
Ja, home, però no, després s'acaba la Lliga a València,
bueno, a no te'l donaran a Vitòria.
Bueno, perquè no? No dius que t'han
donar... No, intenten donar-lo a casa,
no,
mira.
Però... Ah, no, si el guanyen a Vitòria, sí.
A la Premier
crec...
te'l donen a casa o a final
jo de crec que a la Premier te'l donen el dia que tu dius: avui jugo a casa, faré la meva festa, vaja. El que he vist amb el City,
sí.
Li donen el dia que fan la festa a casa.
El desig de la Federació Espanyola és donar el trofeu de campió in situ quan... qualsevol equip és campió. Què va passar a Sant Andreu fa dues setmanes? Van guanyar la Lliga de Segona Federació i els hi van donar el trofeu i el van alçar. Va passar això amb el Barça femení al Camp de l'Espanyol la setmana passada? No.
Mm-hmm.
Perquè aquí el protocol es barregen les intencions de la Lliga femenina, i de la Federació Espanyola de Futbol. I entre que no ho van veure clar que el partit era al Camp de l'Espanyol i que el Barça preferia rebre el trofeu com passarà el dimecres 6 en el Barça llevant de la Lliga femenina al Johan Cruyff, doncs tots van estar d'acord que era millor ajornar-ho. Però el protocol habitual no és que siguin els de la federació, no, no, anem a fer-li el guig al Madrid i al favor al Barça d'aixecar no, no. la Copa. Això no és per aquest partit, sinó que és una tònica i és un protocol que s'estableix.
Jo insisteixo, a mi em sembla una bona idea. El Bayern va guanyar ara fa dues setmanes, no recordo el camp, va guanyar la Lliga fora de casa, li van donar el trofeu i llestos. Bueno, i això va així. No ho tries, vull dir, el dia que, fins i tot, recordo finals de
tot
Lliga.
Tot el que digueu, però jo crec que el fet de que sigui el Madrid el proper rival al Camp Nou és un factor que s'ha tingut en compte també, perquè és
des de la
molt
federació.
Millor, sí, perquè és molt millor per vendre el teu producte. El clàssic és el partit més important de,
això sí,
de les temporades, el de ida, el de tornada i el de anada i el de tornada, i no és el mateix que sigui el Madrid que fos el Levant.
No. Però vols dir que si fos el Llevant no aniria el president a donar-li al Barça aquell mateix dia?
No ho sé, no ho puc dir, però que el factor de que sigui el Real Madrid i que sigui el Clàssic no és el mateix, o sigui, no és la mateixa festa per ningú.
Clar. No, però
sigui el Madrid que estigui ara. No. Hi ha molta més visibilitat.
Clar,
això ho dèiem ahir.
Sí, però amb aquesta regla de tres has de pensar que a la federació li convé que el Barça no guanyi a Osasuna perquè es tingui de jugar a la Lliga a casa contra el Madrid, perquè hi hagi més audiència.
No, però això més a la Lliga no. que a la Federació.
Bueno,
la Federació
no ho sé, però és igual, però jo no ho veig així.
Bé, en tot cas, últimament és veritat que la Lliga i la Federació van més de la mà...
Però jo crec que hi ha un president i un altre vicepresident sí. i a la inversa, no?
L'època de Villar com a president sí que hi havia més deixadesa a l'hora dels
home,
títols, però ja amb Rubiales intentaven donar-la més aviat possible.
A l'època de Villar te la donaven la temporada següent.
Sí, sí, sí.
El cas és guanyar la Lliga.
Que ara.
Encara no està assegurada, ara. No, Miguel?
Mira, en sèrio, eh? És molt lleig reir-se de la gent.
Jo ho dic sempre, això.
Sí, sí.
Sí, sí.
Bé, igual no guanya el Barça la Liga.
No, el que crec és que encara podria guanyar l'Atlético.
No, l'Atlético
ja no. Això segur que no.
O el Villarreal.
Bé, doncs és setmana de no, jo prefereixo guanyar-la contra el Madrid, no, jo prefereixo guanyar-la abans i el passadís. Doncs el Xavi us completa aquesta...
Però que no faran de passadís, no? Si la guanyen?
No en tinc ni idea, però em temo que no.
No van fer ni el de la Supercopa? Recordeu que Mbappé els va fer...
No, sí, sí. Sí, sí, ahir ho comentàvem.
No és que no facin el passadís que el va fer el Racing al Barça, sinó que el mateix dia de partit que es feia aquest tradicional doble passadís del guanyador al segon i del segon al primer, doncs no ho van fer. Doncs si no ho van
fer espero que la facin i que en el cas de que guanyi el Barça la Lliga davant el Real Madrid, espero també una resposta per part del Madrid, una resposta esportiva.
Potser no cal passadís, si simplement que no, et quedis a veure com aixequen el títol també, i aplaudeixes, sí. No? O sigui, el passadís...
Sí, és ara
té un punt... La Sònia sempre diu que té un punt...
D'humillació.
D'humillació, que abans no tenia.
Absolutament pervertit.
Però també perquè ho estirem. És a dir, si tu dius el farem... I no hi ha ni debat. Escolti, que sàpiguen que el farem
i ja està.
I dura dos minuts. El moment en què dius que el farem i el moment que el fas. Si tu dius que no, ens tirem totes les... O fins i tot no dius res, ens passem tota la setmana si el faran, si no el faran.
No, l'any 2008 és el de Rijkaard, el passadís és 7, sí. La temporada 7-8. Estava molt clar que el Barça anava a fer el passadís. La matraca durant la setmana sobre el passadís i sobre com es faria, vull dir, es va fer igualment. Vull dir que no...
No, però és que aquesta setmana al Madrid li han fet un passadís aquest cap de setmana passat. El juvenil de l'Atlètic de Madrid li va fer al campió de la Youth League un passadís que era... l'Atlètic de Madrid, rival, màxim rival de la ciutat. El Rayo li va fer a la Real Societat un passadís com a campió de Copa. Vull dir, jo entenc aquest punt que dieu de que s'està venent, que jo crec que és més des dels mitjans, també fruit d'aquesta polarització.
Només passa quan hi ha el Barça i el Madrid pel mig.
Sí, però aquest punt d'humillació, no. Quan hauria de ser un punt d'exemple, d'esportivitat, de senyorio, que diuen a Madrid.
La qüestió és qui decideix finalment...
En un món ideal, sí, però
és evident... Estem parlant de...
Però és evident que fa mal. O sigui, és evident que fa mal. Però també et dic que hi ha molta gent, molta afició del Real Madrid, que és lo de que els fotin.
Que facin el passadís, no?
Que facin el passadís com castig.
La qüestió és qui ho decidirà, Gemma, si ho decidirà Florentino, ho decidirà Reloa o ho decidiran els jugadors.
Qui ho ha de decidir,
el
Madrid?
Això ho ha de... El Madrid, i a qualsevol lloc, jo crec que això gairebé és una decisió institucional.
De club, i clar, ho decidirà el president. Però jo, en tot cas, diria que el Barça se n'hauria d'olvidar del Madrid per tot. Si fa el passadís, si no el fa, si empate al cap de l'Espanyol...
Que consti que si ho, heu guanyi... portat, ho hem portat al passadís nosaltres. La informació parlava del trofeu i aquí al Madrid no hi intervé per res.
No estem d'acord, però jo, respecte a la informació de la Copa, que no en tinc cap dubte que és així, estic d'acord de que entregui la federació al campió, sigui qui sigui el campió, el mateix moment que es guanya el títol. Punto. Perfecte. Sigui on sigui. Respecte al passadís, és que jo me n'oblidaria. Que el volen fer, que el facin, que no. Com diuen allí, i tu me corregiràs, no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Que no te'l volen fer, pues ja s'ho faran.
Doncs no ho millorarem. En tot cas, que sapigueu que el 10 de maig hi ha altíssimes possibilitats, per una via o per una altra, que el Barça acabi aixecant el trofeu de campió de Lliga. Xavi, alguna cosa més?
Res més.
Gràcies.
Adéu.
Sota la lluna canto, sóc flor de nit.
Reconec que aquesta selecció musical m'ha agafat per sorpresa per presentar l'Aia Tudel, això? I que és flor de nit, l'Aia Tudel.
Què tal?
De nit i de matinada, fins i tot. L'Aia Tudel, bona tarda.
Bona tarda. No, és que avui a la peixera, la peixera està molt animada. Sí. I hi havia una petició especial perquè hi ha una fan d'Eufòria.
Bé, la... Ah, clar, ah, perquè és flor de nit, però cantat per algú d'Eufòria.
Sí.
Ara no, encara no ho sabem, eh? Qui ho canta?
No sabem. Qui la canta? Qui la canta?
No tens...
L'Aina Machuca, la guanyadora.
Ah, d'acord.
Bé, i l'ha demanat la Greta.
Sí, bé, ha demanat totes les, les d'Eufòria.
Bé, perquè la Greta entén perfectament l'esperit del programa, que és un programa...
Festiu.
Musical, amb algun apunt...
Sí, sí,
esportiu,
això m'ha pillat ràpid.
De tant en tant. A veure, la flor de nit i de matinada, Laia Tudel, avui ve a parlar-nos de Simeone i de Julián Álvarez. Però ella no estaria contenta, i nosaltres hem vingut a fer-la feliç, si aquí i en aquest punt del programa no ens fem ressò d'una informació que publica avui el New York Times, The Athletic.
És que no sé com no m'he obert amb que, això. Bé, no, perquè tenim una informació al campus, però ara toca la segona.
No, ara quan surtis ho comentes amb...
amb el camp del cor.
Bé, la qüestió és que el New York Times diu, informa que José Mourinho és l'entrenador preferit per Florentino Pérez per ser l'entrenador blanc la temporada vinent i fins i tot parlar d'una reunió determinant la setmana vinent a Lisboa. Recordeu que Mourinho...
Sí, crec que això de la reunió no ho diu New York Times, perdó, sinó que hi ha altres periodistes que ja donen algun detall més, que fins i tot es podria fer la setmana que ve una reunió. I jo, quan he vist aquest possible retorn de Mourinho a la banqueta del Madrid, doncs l'he rebut amb il·lusió.
És increïble que pugui rebre amb il·lusió que Mourinho entreni al Madrid.
Veig la cara de l'Àgema, que no va per aquí, ella no pensa el mateix. No.
Però, home, jo crec que és una... de Mourinho. O
sigui, bé, no, és una notícia, si s'acaba confirmant que la tria és Mourinho, per mi...
Periodísticament tindrà morbo, però serà interessant les dues primeres setmanes. Després se'ns farà pesadet, com ja se'ns va fer pesadet en el seu moment.
Jo insisteixo que crec que és el personatge més tòxic que ha trepitjat el futbol espanyol des que jo tinc memòria. No n'hi ha hagut cap que hagi... Vaja, no puc oblidar, i mira que a mi m'agrada el futbol i per tant els clàssics, no puc oblidar aquells quatre clàssics de 2011 com una experiència absolutament irrespirable. Vaja, l'ambient de la final de Mestalla de 2011 és dels ambients més crispats que jo he vist en un camp de futbol i tot ocasionat pel mateix personatge, però en fi...
Però parla sobre la gespa, tu dius...
No, ja l'agradaria.
No, l'agradaria, a mi em sembla típic Barça-Madrid.
Sí, però l'ambient... No dic que hi hagués cap incident, perquè diria que no n'hi va haver cap, gràcies a Déu. Però la tensió d'aquell partit era més compartida. Era com si fos una mena de batalla que a mi no em va fer especial il·lusió. Però comprenc perfectament la mirada de la Laia. Clar,
pel morbo
entre,
inicial.
Entre Arbeloa i Mourinho, doncs, home, ens divertirem més amb
el Mourinho. No, i el fet de que Florentino, però, si realment es confirma, la seva primera opció per fer reflotar aquest projecte del Madrid, que està enfonsadíssim,
ja sigui
Mourinho...
Va tornar Zidane, va tornar Ancelotti, ara tornaria Mourinho.
Sí, a mi no m'estranya, Mourinho és un perfil, com bé dieu, molt provocador,
sí.
Que bé, que...
Però
que saps el que t'aporta, més enllà de que et pugui aportar esportivament cadascú tindrà la seva opinió, però t'aporta novament molt de soroll, no vas a buscar un tècnic que et tranquil·litzi...
No, no.
O que dius, no, és que aquest tècnic l'afo perquè construirà un projecte de zero. No.
Però per això mateix no entenc què és el divertit.
De doncs que veus que el Madrid no és un tècnic com per fer créixer un projecte.
El soroll, l'ambient enrarit,
clar,
la toxicitat...
Clar, tu no t'agrada com a madridista, no?
No, ni a ti com a azulgrana. Sí. Perquè no pots... O sea, sí, aquest perquè... senyor, tot el que toca, el converteix en merda. És... Ah, perdó.
Bé, perfecte. Perquè no, el projecte...
però tot la Liga... El ambient, si és en el cas de que vingui, el ambient, o sea, és que ja coneixem
sí.
a Mourinho. O sea, no, la sorpresa seria que fos un Mourinho tranquil. O sea, jo entenc que des del punt de vista culé és lo de pues quin desastre pel Real Madrid que torni Mourinho, però divertit, la paraula de divertit no és. O sea, divertit és, què sé jo, miles de coses que no són Mourinho.
Bé, queda clar que la Gemma no està a favor del retorn de Mourinho.
És matame camión, o sea, si torna Mourinho és un matame camión.
No, jo ho veig igual i independentment de que uns m'ho miri des de l'altra banda, jo tampoc acabo de veure el negoci pel Madrid. Deia la Sònia amb raó, ja va tornar Ancelotti i Zidane. Ancelotti i Zidane van tornar perquè havien guanyat. Mourinho no va guanyar cap Champions. Recordeu que li van alabar una semifinal de Champions. I és veritat que va acabar guanyant una Lliga i diuen allà que desmuntant o desgastant el projecte de Guardiola. Però vaja, si això és un triomf, doncs endavant les atxes. Rico i Martínez estan a favor, en contra.
A mi he de veure... Tinc la sensació de que Mourinho no és tampoc el de fa... 15 anys, ni 10 anys. Crec que s'ha tranquil·litzat o s'ha calmat una mica. O ha baixat...
En l'eliminatòria davant el Real Madrid no estava molt tranquil, eh?
Sí, però bueno, no, evidentment, clar, és que aquells nivells de crispació que vam viure fa 15 anys...
No, però te parlo d'aquesta
temporada.
Sí,
eh? No, ja, però vull dir que tampoc...
Sí, però en sala de premsa sí que és veritat que està una mica més calmat, no? Sí, vaja, no sé, jo vaig
jo no
tenir
la recordo.
Sensació.
Sí que sempre hi ha alguna polèmica i sempre... alguna declaració fora de to, sempre hi ha, perquè el personatge, l'essència la manté, però, home, veig com que ja no és aquell Mourinho que ho incendiava tot, no? Que crec que ha baixat una mica el pistó, en aquest sentit.
No, per donar-li la raó a la Laia, el primer cara a cara Mourinho-Vinícius tindria conya,
no,
tenint
no,
en compte que Vinícius, Mourinho
Madrid,
va donar
no?
cobertura...
Una persona autoritària que sigui capaç de fer neteja al vestidor i d'imposar-se, si el deixen.
Aquí ja hi arribaria. No, ho deia per l'episodi Prestiani, perquè Mourinho, no sé si lògicament, però va donar cobertura jugador
sí,
i no sé si a Vinícius li faria gaire gràcia.
Mourinho està Vinícius l'any que ve, també.
Tu creus que no estarà al Madrid?
No ho crec, però crec que és una possibilitat que no estigui al Madrid.
Caram, això sí que em deixes parat. Però vaja.
Bé, li quedaria un any de contracte, encara no ha renovat.
Si no està... La prioritat de Florentino és
clar,
renovar-li.
Si no està al Madrid, després d'haver-te carregat un entrenador per fer content al nano, seria sorprenent que ara el vengués. Dic jo, eh? No tinc més informació que...
No, jo
que tu.
Tinc molta informació a Madrid, però els companys de Madrid i... Hi ha gent que té també té aquesta flaire.
Que a mi tant se me'n fot.
Tant se te'n fot, eh? S'estàs aplicant el teu principi i ens és igual al Madrid, eh?
Jo interpreto que és donar dos passes enrere i voler demostrar que pots guanyar sense jugar a futbol.
A mi també m'ho sembla.
I respecte al Vinícius, pues, si el venen collonosos i se'l queden també, ells sabran què han de fer.
Molt bé. Miguel...
Soc pràctic, tinc una edat de ser pràctic.
Com a un dels torracollons oficial del programa i fent...
Es carrega el joc.
Sí,
no, de fet...
Avui podria portar la samarreta de Malabufa, per exemple.
Sí, Malabufa, però fa rato que parlem del Madrid, massa rato.
Laia, Julián Álvarez, avui protagonista perquè ha estat protagonista de la roda de premsa de Simeone prèvia a l'Atlètic de Madrid-Arsenal de demà, que ves quins hauria de dir el mestre del partido a partido Avui parlen de mercat en una prèvia de semifinal de Champions.
Sí, ahir sentíem Julián i li demanàvem pel seu futur i ja era poc convincent, com ha estat fins ara sempre, que li demanen pel seu futur, perquè mira que és fàcil dir jo soc jugador de l'Atlètic de Madrid i seguiré aquí, encara que després no ho facis, però no.
És que tot això ve d'aquell dia que li van preguntar i va dir, bueno, és que jo no puc saber on estaré la temporada vinent, i des d'aleshores que no ho ha tancat i continua sense tancar-ho. No, és que ara, ahir va dir alguna cosa així com que perquè havia de sortir a respondre cada dia. Cony, sí. Perquè tu vas deixar la porta oberta.
I ahir va dir allò d'això, es diuen moltes coses i no puc estar responent al que es diu cada dia de mi.
Això tindria raó si ell no hagués dit no sé on estarà la temporada vinent.
I avui ha estat Simeone, que li han demanat també per Julián Álvarez, i ell també hauria pogut, perquè normalment Simeone està acostumat a no respondre res.
Normalment hauria dit Arsenal. No, fa una paraula quan li...
trobo que aquesta microimitació
sí,
no,
prou
bé. No, li ha dit prou bé.
Està molt imitador, avui. També hi ha de Rico.
Era Simeone, això, eh?
Ah, Miguel, no. Estava fent un... genèric. Estava fent un genèric, el Miguel, no m'atreveix a imitar-lo.
Bé, doncs avui no ha estat monosíl·lab.
Quan... Això ho ha dit per mi.
No, Simeone.
No, abans.
No, és que no, tampoc.
Tampoc t'interessa l'Atlètic de Madrid.
No, em faria gràcia, em sento una imitació, la veritat.
Sí. Va, doncs sentim Simeone, a veure què ha dit, perquè ha dit més d'una paraula a la resposta i a més ha fet una llista de clubs interessats en Julián.
A veure.
No estoy en la cabeza de Julián Álvarez y entiendo que es normal que un jugador extraordinario como es Julián Álvarez lo quiera el Arsenal, el Paris Saint-Germain, el Barcelona. Es normal, porque es muy bueno.
Bé. Doncs inclús el Barça, evidentment, amb Arsenal i PSG.
Que com no li ha de preguntar amb aquest xaval, els periodistes, si l'entrenador diu que és normal que el vulguin...
Sí. No, a mi el que em sorprèn és que a més citi tres clubs. Que a més, com que penso que Simeone no fa res gratuït, alguna segona intenció ja.
L'està venent. L'està començant la subhasta.
Fernando Polo va treure que aquests tres clubs...
Sí, però si
la informació
no
més o menys és de domini públic.
El que vull dir és que ell, o el que especifiqui, oficialment comença la subhasta. Perquè alguna intenció hi ha.
És com si ara ens imaginem Flick parlant de qualsevol jugador del Barça, dient si ja és normal que digui tres equips que estan interessats en un jugador, en Lamin. Sí, ja sabem que el PSG...
Bueno, que ho admeti i ho reconegui públicament l'entrenador.
Sí, per, i a la prèvia d'un partit de Champions, a les semifinals de Champions.
Estic con Sonia que...
Res és gratuït.
Sí, per alguna cosa.
No, però és que insisteixo, Simeone, sobre les qüestions més diverses que no li interessen, ha fet això, que ho estava fent befa, però preguntar-li, escolti, què li semblen les riuades Arsenal? Vull dir, que avui podia haver dit, oiga, és que Julián, és que em parla en Anglaterra, Arsenal. I ha preferit dir això... I a mi, em sembla, seguint la línia del Miguel, no de puntar de Sinilo al bo d'en Simeone.
A partir d'aquí, com estan les negociacions o possibles negociacions del Barça? Som en el mateix punt. També és cert que fins que l'Atlètic de Madrid no acabi la Champions aquí tampoc es podrà accelerar res, que l'interès ja se sap de fa temps, des de l'estiu passat que Joan Laporta és un dels desitjos que té de Julián Álvarez, que el preu, el Barça... parla d'aquesta xifra de 100 milions que no passaria de 100 milions i que fins i tot es poden incloure jugadors per rebaixar el preu. Són moltes qüestions que tot això acaba de començar, perquè també és cert que una negociació d'aquesta alçada, si s'arribés a dur a terme, Joan Laporta és qui lideraria les negociacions i ara mateix encara fins l'1 de juliol tampoc és president, vull dir, és tota una situació.
No, i després hi ha l'1-1 que ja
bé, això ja hi arribarem.
A favor dels timings, per dir-ho així, ja que hi ha Mundial i amb mi una de dos, o ho resols de manera llampec, que no crec, perquè és tot prou complexa, o tens un Mundial pel mig en què a mi m'estranyaria que Julián Suárez, Álvarez...
El Suárez el van fitxar en ple Mundial.
Luis Suárez el van fitxar en ple Mundial?
Sí, el mateix dia que li va fer dos gols
de la mossegada, bé, de tota aquella mossegada i la sanció.
No, Itàlia, no sé qui va fer dos gols, li va fer dos gols,
sí, però... Sí. El fitxen després...
No, està fitxat abans, aquell dia.
És Mundial, perquè...
El Mundo Deportivo publica...
Sí. Està acordat, però jo li recordo a Luis Suárez unes declaracions agraint a Zubizarreta que haguessin mantingut el pacte tot i l'escàndol de la mossegada.
Perquè estava fitxat, el va mantenir l'acord. Perquè...
Sí, sí.
Era primera setmana de juliol, per tant,
mundial. Sí, recordo perfectament.
No, clar, sí. Si van mantenir el pacte, tot i la mossegada, és evident que va ser abans. O sigui, va ser...
Que sí, però que dic, el que vull dir és que no estava, no devia estar firmat, perquè si no, el que deia Suárez és aquests tios m'han mantingut el pacte, tot i que tot el món està dient que sóc un salvatge.
Quan et diuen del club que està fet, que és el que va passar aquell dia.
Sí, que no tinc cap dubte que estava...
El van fitxar en ple mundial.
Doncs això, i Villa el van fitxar abans, però, vaja, a mi no em sembla un cas tan fàcil com perquè
resolgui abans del mundial. No, bàsicament perquè tu no saps quins diners tindràs, ni quines operacions podràs fer, ni quins jugadors podràs inscriure.
Ara mateix... Sobretot no saps quines operacions podràs fer de venda.
Ara mateix, per no saber, no se sap ni quan val. Això és el primer. O sigui, després ja veurem què tenim, quin...
No, és que el que acaba de dir el Miguel per mi és la clau de tot aquest mercat. Aquest mercat tornarà a ser molt llarg i el Barça manega molts escenaris i molts plans A, B, C i D perquè no saps dels diners que disposaràs, de les sortides que hi hauran. L'escenari ideal seria aquest, sense aquesta sortida i aquest, sense l'altra sortida i l'altra. O sigui, serà molt llarg i com que has de seguir fent equilibris...
Si marxa Lewandowski, 40 milions... Més pel límit salarial.
No, si li marxa Lewandowski, és una decisió teva, perquè Lewandowski acaba contracte.
Sí.
No, però vull dir que...
Sí, però a nivell de fair play no computa tot el salari, perquè com que acaba contracte és una part només. És que per
sí,
això
sí.
També
però
volíem renovar
dir...
que a nivell de fair play era amortització...
Sí, Lewandowski aquest any em sembla que estan 20 i escaig bruts. No buides els 26?
No buides els tot. És una part, perquè acaba contracte. Si es renovés molt a la baixa, més amortització, perquè fins i tot podies alliberar una miqueta més de fair play. Si
és a dir, et convé que Lewandowski es quedi per alliberar més fair play que si marxa? No,
depèn de les condicions.
Depèn de això de les normes del fair play, de veritat que no entenc.
És estranyíssim, però...
Depèn del que redueixi ell el salari, si es redueix... Més de la meitat, i això ja et computa per la temporada que ve, perquè, clar, ara mateix la temporada que ve comença sense Lewandowski, vull dir, perquè acaba contracte. Però, llavors, no, allò no t'ho pots computar, la part aquesta de salari. Ara, si renova, molt a la baixa, depèn de si aquell forat...
Però no, és que no ho entenc.
Amortització, és un porro,
però... Sí, és que,
perquè va contra sentit comú.
No, no, és com quan va venir Alves, no, és que Alves cobrarà el sou mínim 150.000 euros. No, però li hem de computar 4 milions perquè no sé on guanyava 8, però quina conya era aquesta?
Un altre
exemple molt fàcil és el de Messi. Si Messi s'hagués volgut quedar al Barça gratis, o sigui, sense res, computaven la meitat del seu salari.
Ja, això ho sé.
Són aquestes...
Són per evitar trampes, però
quan va marxar Messi, m'estàs dient que teníem ocupat l'espai salarial perquè amb el que... Vull dir, el cas de Messi és igual que el de Lewandowski, un final de contracte.
Sí, però no alliberes... Vaja, no sé, ara m'esteu fent dubtar, però jo...
No, segur que ho saps millor que nosaltres.
Ho vaig preguntar i no et sé dir exactament quan és, però que fins i tot hi havia la possibilitat que si es renovava molt a la baixa... més amortitzacions...
Això és pitjor que el bar, eh?
I molt difícil.
No entenc, a
nivell de fair play, però molt vaja.
Bé,
no deixes de... Si guanya 25, per posar un número rodó, no hi verà els 25.
Hi ha una cosa elemental, que el Barça, per fer fair play, ha de vendre.
Això sí.
La famosa venda dolorosa que sempre parlem cada estiu que no es produeix mai,
bueno,
o vendes de jugadors amb els que ja no comptes.
Després, no sé si serà dolorosa...
Serà una venda dolorosa. Aquesta grossíssima que havien de fer no ha passat mai perquè
per
quan... Va ser Neymar, no va ser una venda, va pagar...
No, aquí no.
La clàusula.
No, però vendes doloroses que s'havien de fer i que després o el jugador no vol marxar,
sí,
o tu no trobes, o no arriba l'oferta que tu esperaves que arribés.
Exacte. Però poden arribar, hi ha molts jugadors que són susceptibles de ser venuts al Barça, molts.
El 80%.
Molts. Llavors has de triar a veure a qui et vols veure, vendre en funció de qui podràs portar. Perquè el
I
que
en
no
funció de quina oferta rebis.
És debilitar la plantilla, com va dir l'amic Flick, que no es poden fer
tonteries.
No es poden fer tonteries. Llavors, si tu aconsegueixes fer un bon mercat de sortida, pots aspirar a fer un bon mercat d'entrada, més curt o més llarg. I jo em refereixo a fer un bon mercat poder arribar a fitxar un jugador diferencial com ara, per exemple, Julián Álvarez, que segons quines vendes facis pots
potser estirar. Te'l pots plantejar.
Clar.
Però bé, si sempre no... i quan estiguis a l'1-1.
No, home, clar, però és que et dono per... Jo dono per descomptat que si no vens jugadors no estaràs a l'1-1.
O sigui... Ah, si no vens jugadors no estaràs a l'1-1.
Clar que no.
Doncs bé. Pinta molt bé,
jo, aquest estiu. Jo és que, sincerament, Julián Álvarez sempre m'ha semblat una operació impossible en l'actual coordenada del Barça, fins i tot amb l'1-1. No sé si ho veieu o...
Sí, això ho vam parlar també fa... Sí. Que
impossible
dir que
és igual que el tot bé. Impossible no hi ha res. I el tot bé és impossible. Tot no està mai bé. Impossible, no, no, impossible, ja, no hi ha res.
Ja ho celebro, escolta, a mi m'agradaria.
Hem vist al llarg dels anys, i particularment al Barça, hem vist coses terribles, eh?
Que siguessin... Generalment en negatiu, en positiu.
No, no, tantes... no, però hem vist coses terribles, sí, de jugadors que era impossible fitxar-los, com per exemple els germans de Boer, i se'n van anar jutjat a Holanda i van aconseguir venir. Que coses que si passessin al Barça no es perdonarien mai a la vida. Perquè tu imagina't que dos jugadors del Barça se'n van al jutjat per demanar que se'n volen anar al Groningen. Uh-huh. És bueno, aquests paios, que són imprescindibles per mi, m'han de portar al jutjat. No? I a més, guanyen. No sé si ho perdonaríem aquí, això.
No, segurament no.
Pues han vist moltíssimes coses que semblaven impossibles, però després han passat.
I tampoc seria el primer mercat que el Barça s'ha de conformar amb allò que pot fitxar i no amb allò que vol fitxar, no, perquè recordem que l'any passat vam començar amb Luis Díaz i vam acabar amb Rashford cedit.
Sí, sí. No, el Luis Díaz no s'haurien equivocat, eh?
Jo... No s'haurien equivocat, no?
No sé quins són els plans alternatius, però celebro l'optimisme o... La... És que no sé si dir que és optimisme, no, el del Ferran.
Si es refereix a alguna frase que per mi,
que com a mínim
no conec l'optimisme.
Que com a mínim no veieu impossible l'operació Julián. Jo és que no m'encaixa des de cap punt de vista.
Jo crec que serà, és la prioritat, i és, si ha d'haver una gran operació, serà aquesta, i evidentment si aconsegueixes aquest futbolista, després et condicionarà tota la resta. Ah. Veurem si pots fitxar Bastoni, llavors, si pots fitxar a qualsevol altre jugador. L'any passat només vas poder fitxar Joan Garcia. I sort que Nico Williams no et va voler firmar la gent al contracte, perquè si no...
No l'hauries pogut inscriure, sí, sí.
Quan vosaltres parleu de... Sobretot cal veure les vendes, en quin jugador esteu pensant?
En molts.
Sí, jo també en molts.
Digue'm... Dos.
Valde, Casador.
De Jon i Valde.
Valde, Casador, Koundé...
Sí, però per Casador no et donaran molt diners.
Ara parlarem de Casador.
Vendes doloroses o vendes...
No,
de jugadors Araujo, importants.
Dolorosa, ara sí...
M'esteu parlant de jugadors que no són bàsics per Flick.
No dolorós. Aquí no hi ha cap venda dolorosa.
És que
De Jong...
No, la pregunta teua no està...
Frenkie de Jong ho compro, però és que Frenkie de Jong... Jo no sé si t'arribarà una oferta... Que primer li sortia en compte a ell marxar, i l'has renovat aquesta temporada, sí, Frenkie de Jong, no?
Sí, aquesta temporada fa 3 mesos. Sí,
però vaja,
la pregunta que has fet no era sobre si era la venda dolorosa o no.
Però jo volia saber en quin tipus de
perfil estàveu pensant. Hi ha 3 jugadors que serien una venda dolorosa. Fermín, sí? Pedri i Lamin. Aquesta és per mi...
Home, jo crec...
Lamin és impossible...
Després que has dit, jo crec que dos són intocables, no? Pedri i Lamin.
Jo torno a dir, en principi, són intocables. Però amb la necessitat que no sabem si té o no el Barça, et ve un club anglès amb 200 milions per un d'aquests dos que són intocables, i què fas?
Jo crec que no vendria. Per Lamin, donar-los les gràcies i que se'n vagin.
No, per l'altre.
Per 200 milions, Lamin.
En sèrio? Tu creus que ara mateix el Barça la porta a qui en sigui? Es pot permetre vendre...
Ja van rebutjar el PSG.
És que no t'he entès. Que has dit donar-li les gràcies al club.
No, al club, home.
No al jugador.
Vale.
Havia sonat
al revés. T'havia entès donar-li les gràcies a la Mina.
Que li donaves les gràcies a la Mina.
No. És veritat, no.
D'acord, ara t'he entès.
És l'únic jugador que ja ni el rebries. Prenguis una ratafia i ja pot tornar a Londres.
I per Pedri 3/4 del mateix.
Bueno, en principi sí, però quan són els 200 milions allà amuntegats... Sí.
Jo crec que no és possible...
Però
que
si el Barça hagués vingut, això ja hauria fet.
És que tornem al que dèiem abans, Sònia, perdona, Sònia, que depèn de qui puguis fitxar amb aquests 200 milions. Si tu et ve un futbol...
Si vas de fitxar a Overmans i Petit, no cal que vinguis.
Clar,
no.
Però si tu amb aquests 200 milions pots fitxar Vitinha, m'invento, que no vull ficar el nom de Pedri, que estem ficant un exemple. Sí, sí, sí. Pedri per mi és intransferible. Uh-huh. Igual que Lamin, i no el vendria per res.
Jo tornaré a dir igual que Fermín. Com sempre, per ser fidel a mi mateix.
Sí, avui Bernat Soler estava mirant Transfer Market i deia que Fermín ja el valoren en 100 milions.
T'ho dic. Mm.
Vull dir que qualsevol futbolista, és igual, no vull ficar noms perquè no vull que després... Però que has de valorar el que t'aporten per poder fitxar un recanvi amb aquells quartos.
Us faré una... I Rafinha, què?
Rafinha, crec...
Jo veus Rafinha no el veig tan intocable.
Després del Mundial, que pot prendre una decisió.
Ah, mm.
Sí,
això ho va explicar en un reservat el Xavi Campos, que amb Rafinha hi havia, jo no sé si clàusula escrita,
bueno,
però hi havia una mena de pacte,
un compromís que
fins
al Mundial no sé si a zero, però sí, facilitats per marxar.
També ho vam explicar en un deportiu, no és, és una clàusula, té un preu, en principi, tancat per si ell vol
marxar.
Sobretot d'Aràbia Saudita.
Sí,
jo recordo que quan em van parlar d'això, que devia ser, no sé si setembre o octubre, a mi em semblava increïble que es plantegessin la possibilitat de deixar marxar Rafinha. Però després del com ha anat la temporada, jo crec que ja no és tan intocable com era l'agost passat, o el setembre passat.
Sí, però bé, més enllà, o sigui, per exemple, hi ha altres noms que a mi, Koundé, em sembla un altre jugador que és ara mateix titular indiscutible.
I ho deu estar amortitzat.
I
després... O li deu faltar molt poc per estar amortitzat.
O Valde, ara hi ha Cancelo, que el, perquè ha estat lesionat.
Sí, però no poden marxar els dos. Sí, clar, primer has de decidir, em quedo amb Cancelo...
Ah, no, els dos, qui vols dir? Cancelo
o Valde? Sí, no poden marxar els dos.
Ja que deies Koundé o Valde. No. I al final Valde és net, tot el que t'entri, perquè és...
Des de la casa, sí. Bé, en fi, ja anirem encaixant peces. Jo, com cada estiu, que són molt llargs, al principi ens sembla que canviarà mitja plantilla i al final canviaran tres, perquè l'economia és la que és, i si vens Koundé, que no em sembla un disbarat, n'has de fitxar un altre. Llavors, al final acabes necessitant els que ja necessitaves, un davanter, un central, i ara un lateral. Jo crec que és mala idea, però en fi, ja hi arribarem. Una pregunta més concreta, que és... Torno a l'inici. Algú a la taula pagaria 100 milions o més per Julián Álvarez?
No.
Jo 100 milions crec que és que
no,
és
costarà menys. Tu sí que els pagaries.
Sí.
Jo també. Jo sóc de la política cruifista de tots de casa i els 3 millors del món. I jo crec que aquest és un dels millors del món a la seva posició, si no el millor.
Molt bé.
Hi ha un jugador de dos o tres posicions que fan a les dues cames, que sap picar l'espai, que té bona visió per la jugada, bon peu.
Bon xut.
Xuta les faltes millor que cap dels jugadors que té ara el Barça, diguéssim. Jo crec que, tal com està el mercat, si el Fermín acabem de dir que val 100 milions, entenc que Julián...
No, això és el que diu Transfer Market,
que també em
sorprendria que algú pagués 100 milions per el Fermín.
Però que està valorat en 100 milions, té una valoració de 100 milions, una altra cosa és que els paguin, d'acord, jo crec que el Julián també els val.
A mi em sembla un molt bon futbolista, però ha marcat 8 gols a la temporada a la Lliga.
En un equip que terminarà la Lliga a 25 punts.
Això li juga a favor, que és a dir, que segurament Simeone no és l'entorn més...
Si costa
més...
un jugador tan extraordinari, 8 gols i en un equip que terminarà a 25 partits del Barça.
I sobretot que és un jugador per qual t'has de posar d'acord per pagar-lo amb l'Atlètic de Madrid. I cada negoci que hem fet amb l'Atlètic de Madrid els últims anys ha estat ruïnós pel Barça.
És que hi ha altres jugadors que també són fitxables des del meu punt de vista, com aquest de l'Osasuna, Víctor Muñoz. No?
Uh-huh. Sí, però aquest
has de negociar amb el Madrid.
Sí,
però aquest és un altre jugador per mi i per interessant.
Jo crec que és un altre nivell de... A mi m'agrada molt, eh?
Sí, però... un altre nivell, però molt jove.
Sí, sí.
Català.
Mm. Va plantejar el Barça.
Bé, tenim 2-6 i Laia, tu?
Sí.
Sí, eh? Sí. Tenim 3-6 a pagar 100 milions o més per Julián i un no taxatiu de la Gema.
Dos.
Sempre que...
El teu també, no?
Com?
Tu has dit que no, tampoc.
No, jo no he dit res, però jo...
Jo he dit que no.
Ah, no, Sònia ha dit que no, jo tinc bastants dubtes.
Jo dic que sí, sempre que es donguin les condicions que el Barça pugui afrontar aquesta operació.
A mi em sembla un jugador...
Amb deudar-te en 100 milions, no.
Em sembla un jugador fantàstic, però tinc dubtes sobre la seva continuïtat. Les tenia al City, les tinc a l'Atlètic de Madrid. Ho dic perquè aquí hem matat a Ferran Torres perquè ha estat 3 mesos sense marcar, amb raó. I aquest tio se n'ha passat si fa no fa l'Atlètic de Madrid al...
Aquí el que li juga a favor a Julián Álvarez segurament és que no hi ha gaire nous que puguis veure de nivell del Barça, com a mínim a dia d'avui. Però jo no conec el mercat suficient i m'agradaria pensar que el Barça sí, com per pensar, mira, hi ha un de 20 anys en un mercat que no coneixem que prometrà molt i potser d'aquí 2 anys ens pot servir. Però mires el mercat i...
D'entrada és que ell no és un nou. Una altra cosa és per que això, circumstancialment jugui de davant de centre, però un nou no és. Pot fer altres coses.
Ferran tampoc era un nou
i et serveix. Contextualitzar en el futbol que juga...
Sí.
Moltes coses. Jo crec que aquí és un jugador que pot explotar tot el que explica.
Això podria ser. A veure què hi diu la nostra audiència. I també deixeu-me dir que ja m'agradaria que Julián valgués 100 milions, perquè jo crec que si la cosa arriba endavant en valdrà uns quants més. Sònia Oleart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Pagaríeu més de 100 milions d'euros per Julián Álvarez, sí o no, diu la nostra audiència?
Doncs que no, 77%. Déu-n'hi-do.
Molt contundent.
Sí. L'Àngel diu, jo no fitxaria Julián al Barça de fitxar Oximent, té més gol, pressiona molt més i el seu preu és bastant més baix. El Pere Alzina diu, ni 50 ni 30, cal un nou i no un interior amb molt poc gol, 8 en 32 partits. El Sergi Serra diu, pagar 100 milions o més per un jugador és excessiu i massa arriscat. Coutinho, Griezmann van costar més de 100 milions i van resultar un autèntic fracàs. A més, el Julián és bo, però no em sembla un crac estratosfèric. L'Àlex Panis ell diu, no, però pagaria 70 milions més Araujo, sabent que aquest jugador agrada molt al Xolo i crec que per l'estil de joc que té l'Atlético, Araujo encaixaria molt millor allà que no pas al Barça. A Instagram, la Dali diu, no, em quedaria Ferran i Rashford i portaria Cucurella. L'Àlex diu sí, pel gran jugador que és i l'edat que té, tot i que em sembla que 100 milions és massa per quasi qualsevol jugador i més si els hi pagues a l'Atlético. Però sí que penso que per Julián es poden pagar aquests diners. La Cèlia diu no, Cucurella o Oyarzabal i un defensa central és el que jo portaria. I el Lluís diu no, ni 100 ni 10, no és el jugador que ens fa falta, abans fitxaria a Sorloth.
Doncs no té un alt índex de popularitat Julián Álvarez, o com a mínim no al preu que proposem.
És que no, és el mateix fitxar un nou tipus Julián Álvarez, que seria tipus Villa, que no pas fitxar un jugador com Sorlo, que seria tipus Lewandowski. Ara tu pots permetre aquesta cosa, hi ha clubs que se la poden permetre, de fet l'Atlètic els teus dos. Sí, ara el Barça ha d'apostar perquè jo què vull? Un nou tanc un paio que jugui a l'espai.
El Barça no vol un nou tanc, això és segur.
Bueno, l'ha volgut.
Una altra qüestió que és col·lateral és que l'Atlètic de Madrid aquest estiu ja per Griezmann, que a mi em sembla capità general de l'Atlètic de Madrid, i perdre el mateix estiu Griezmann i Julián Álvarez, per més calés que li donis, no sé si és un bon negoci, però això, com diria Miguel Rico, no m'interessa, ja s'ho faran a la Sònia, gràcies.
Adéu.
Laia, alguna cosa més?
Res més.
Mercès.
Adéu.
La Laia marxa encantada.
Home, hem parlat
Flor
de Mourinho a
Flor de
Madrid.
Nit, Mourinho, Julián Álvarez, què més voleu?
Perfecte.
Una pausa i arriba Ramon Salmurri amb una d'aquestes vendes, no sé si molt o poc dolorosa, que segur es faran al Barça aquest estiu.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio. En la Setmana de la Llengua, donem veu als nou parlants del català.
Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
És útil per informar-se i entretenir-se.
Per donar-nos veu.
Per descobrir un munt de continguts en digital.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
amb el suport de Bonpreu i Esclat, el teu supermercat de confiança.
A l'arribar a la residència, l'Hostilos estava preocupada per deixar casa meva. Però aquí vaig trobar persones que em cuiden com si fos de la família. Residència l'Hostilos és com la meva llar i em cuiden amb amor.
Residència l'Hostilos, al carrer Sardenya 480 de Barcelona, al 93-450-7000 i bastondeoro.com.
Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
Ahir el Jordi havia de penjar un quadre. Ai. Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho. I ell, sí, sí, cap problema.
Ai, ai, ai.
Forada a la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció. Però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Soc aquí, bèstia immunda! Ràpid! On s'ha ficat la Valentina?
Qui ets tu?
Una sèrie d'animació basada en els còmics de Míriam Bonastre.
A l'aventura!
Valentina de Montblanc, disponible al canal de YouTube del Super 3 i a la plataforma 3Cat.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
Frenar el feixisme espanyol i català.
Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
Hola, Anna.
Hola.
Amb Ricard Ostrell.
Rufiti. Rufiti. Rufiti.
Catalunya nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Londres, Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit.
Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units en cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
Washington, Oriol Serra.
Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Ens allunyem de les estridències.
Catalunya nit.
Notícies sota la llum de la lluna.
A cavall de
dos llocs. ICAT celebra 20 anys d'història.
20 anys descobrint nous grups.
I obrint camí a tota una generació d'artistes.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana i part de l'estranger.
La gran corona.
Música i cultura per a tots els gustos.
Dues dècades de Ràdio Inquieta.
I això és només l'inici.
Perquè el 5 de maig rematem l'aniversari amb el desconcert a la sala Apolo.
Que aquest any també en fa 10.
Doble celebració.
Doble festa.
10 anys de desconcert i 20 d'ICAT.
20 anys d'història.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Una mica de David Bowie per rebre, i Starman, no sé si per rebre Sal Murri com es mereix. Hola,
sí.
Sal.
Sí, què tal?
T'agrada David Bowie?
Molt. Ah. Aquesta cançó és un...
Home, és un gran demà. Sí, 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 això sí.
No, no, és que pensava que només escoltaves Bruce. Dic...
Sí, sempre fas el mateix running gag. En però...
No, no, jo no, el fa el Salva. Que sempre...
No, 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 tu sempre fas el mateix running gag que només escolto Bruce. No.
Molt bé, doncs també escolta...
David Bowie. No n'has de fotre res, tu.
Ah, val, perdona.
Molt bé.
Quina agressivitat, no?
Sí, és que ve de lluny. És que em té contentat.
A veure, un moment. Pots explicar aquest que marxarà segur?
No, jo això...
És possible que m'hagi accedit.
Però ha estat un bon am. Jo te felicito.
Però jo ho veig bastant clar. Vull dir, ell, el Barça, és evident que no el necessita. Ara es treu els auriculars al morri.
I... Sí, és que només en funciona un i més incòmode.
Ah, d'acord, no, pensava, dic, no em vol ni sentir aquest tio.
No.
És evident que el Barça no el necessita i ell vol marxar.
No és tant que vulgui marxar, no és tant que vulgui marxar, això no és així, sinó que està...
M'està destrossant.
Sí, has fet una entradeta...
Però us he mantingut...
El gatillasso informatiu és brutal.
Us he mantingut...
Pam, pam, pam. Ha assumit que si vol jugar ha de marxar.
Està decidit a escoltar ofertes. Que aquest és el gran canvi que havia passat fins ara en el cas de Marc Casador. Marc Casador fins ara sempre havia decidit, o sempre havia dit, que ell no es pensava moure del Barça, que es volia guanyar una oportunitat a l'equip, i que diguem-ne que el seu futur passava sempre per ser futbolista del Barça. Doncs això ara ha canviat. De cara a aquest proper mercat d'estiu, Marc Casador ha obert la porta a escoltar les ofertes que li puguin arribar. I aquest canvi és un canvi especialment significatiu, tenint en compte que és Marc Casador i que té aquesta història particular. Una mica els motius d'aquest canvi. El primer, no sorprendrà ningú, que és que és un jugador que pràcticament ha fregat l'ostracisme aquesta temporada, no compta pràcticament per Hansi Flick.
Quan jo deia que és evident que el Barça no el necessita, no ho deia com a opinió personal, sinó perquè les alineacions de Flick així ho diuen.
Però diguem-ne que, parlant amb gent, tinc una mica la sensació que aquest era un rol que Casador podia arribar a acceptar, és a dir, ser un futbolista secundari és una realitat amb la que ell hi podria conviure, però han passat un seguit de coses durant la temporada que li han fet canviar la mirada. I bàsicament aquest seguit de coses és veure que hi ha futbolistes que li han acabat passant per davant. Són futbolistes que venen amb lesions de llarga durada,